Bon dia, encetem el Penedès en xarxa d'aquest dijous 23 de juliol de 2020, dia en què es festeja aquest Sant Jordi d'estiu, aquest Sant Jordi ajornat, que també s'ha batejat com Festa del Llibre i la Rosa. En parlarem, serà un dels plats forts d'aquest matí, el Penedès en xarxa, que com cada dia us acostem, des de Canal 20, Domenys Ràdio, Bellvei Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Començarem parlant amb Quim Jubert, de la llibreria La Cultural de Vilafranca, sobre aquesta Festa del Llibre i la Rosa que se celebra a la capital de l'Alt Penedès aquesta tarda vespre. Parlarem de les vendes de llibres, de com han sobreviscut el confinament i com afronten aquest dia tan especial. A continuació, un quart tocat de 12, parlem de l'altre protagonista d'aquesta jornada, de les flors, de les roses, i ens acompanyarà la Teresa Alzina, de Germinova. El sector de la cultura continua sent un dels més afectats per la pandèmia del coronavirus. Avui ens ho diran els llibreters amb els quals conversarem. I el cinema també ha estat un dels grans damnificats. Justament avui volem recollir la situació d'un parell de multicinemes del Baix Penedès. I parlarem amb Joan Montserrat, de MCB Cinemes, i Carol Galván, d'Ocine al Vendrell. I acabarem de nou en una llibreria, en aquest cas a la llibreria Gepi de Sant Sadurní, on l'Helena ens parlarà de les novetats literàries i els èxits de vendes d'aquest Sant Jordi d'estiu. Un Penedès en xarxa, el d'aquest dijous 23 de juliol de 2020, amb les roses i els llibres com a protagonistes, la cultura en definitiva, perquè també hi haurà cinema. Posem fil a l'agulla i serem fins les 12.
Estàs escoltant el magazín de l'Alt i el Baix Penedès, Penedès en xarxa.
Avui celebrem el Sant Jordi d'estiu, o la Festa del Llibre i la Rosa, que el 23 d'abril no es va poder celebrar a causa del coronavirus. Un Sant Jordi diferent que continua marcat pel virus, però Sant Jordi en definitiva. A Vilafranca se celebra a partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, a la Rambla de Sant Francesc, amb control d'accés i aforament. En parlem amb Quim Jubert, de La Cultural, una de les llibreries que hi serà i que ha impulsat la celebració a Vilafranca. Quim, bon Sant Jordi!
Bueno, Santa Brígida, em sembla, eh?
Sí?
Em sembla que sí, que correspon a Santa Brígida. Però, bueno, és el Sant Jordi suplent, eh? Li hem atorgat el paper, el càrrec de Sant Jordi suplent. Estem a punt, estem començant el dia, hem acabat de muntar ara la parada exterior de la llibreria, que ja la posem en marxa ara al matí, i, de fet, el que seria la celebració de la Festa del Llibre i de la Rosa sí que començarà a les 5 de la tarda a la Rambla de Sant Francesc.
A La Cultural, Quim, teníeu clar que si les mesures sanitàries ho permetien, s'havia de celebrar aquesta Festa del Llibre i de la Rosa.
Sí, nosaltres ho hem tingut clar des del primer moment, que hem tingut dubtes i que potser qüestionem la idoneïtat del dia triat, eh? És a dir, més enllà d'això, que potser nosaltres haguéssim preferit un Sant Jordi de tardor, més a prop de l'11 de setembre, potser, o l'octubre, no sé. Quan ho vam estar pensant, nosaltres preferíem posposar-ho més per més endavant, no? Però un cop acordat per tot el sector, perquè aquí és la Cambra del Llibre i, per tant, hi ha tot el sector implicat, des de llibreters fins a distribuïdors, editors, tothom, i les institucions, un cop acordat de fer-ho al juliol, clar, si les mesures, si la situació sanitària ho permet, jo crec que és bo que entre tots hi fem el possible per reviure una festa tan bonica, tan especial com el Sant Jordi, que omple de llibres i de roses al carrer i que, no sé, que dona també una imatge de nosaltres de civilitat i de cultura molt potent. Per tant, crec que sí, a més en un any en què de festes col·lectives no en farem, sobretot a Vilafranca, que s'ha anul·lat tot, per tant, no tindrem festa major, no hem tingut vijars. Jo crec que sí, que havíem de combatre aquesta situació, aquesta incertesa en la qual estem vivint, aquest moment tan, tan estrany, tan complicat, fent front al coronavirus, donant ales, donant vida a aquesta festa i a la cultura en general. Per tant, també és una reivindicació de la cultura que hem de fer. Per això nosaltres, sí, des del primer moment hem donat suport a aquesta celebració amb responsabilitat i amb seguretat. Per tant, convençuts de que si es fa bé, no ha de ser perjudicial per ningú, ni ha de provocar problemes. És a dir, a més, en la situació en què estem, també seria una paradoxa pensar que els llibres poden ser més perjudicials o més dinosos que les cerveses, no sé. Veiem
sí, sí.
Les terrasses estan plenes, les platges estan plenes. No m'imagino que la cultura hagi de ser més perniciosa, més perillosa, més contaminant que una cervesa.
Des d'aquest dimarts heu tingut la tradicional parada davant de la llibreria. Com ha anat? Hi ha ganes de Sant Jordi? Hi ha ganes de llibres?
Sí, hi ha bon ambient. És a dir, no viurem un Sant Jordi convencional, amb la pressió compradora que acostuma implicar el Sant Jordi, en què tothom, qui més qui menys, compra un llibre o hi compra la rosa, no? És a dir, no serà així. També vam viure ja un primer Sant Jordi, un confinat,
sí,
també
sí.
El vam viure amb molta intensitat, amb força intensitat, gràcies a la campanya de llibreries obertes, que ens va anar molt bé. Vam tenir un recolzament impressionant, molta gent va comprar llibres a recollir a posteriori, és a dir, que era una compra de suport a les llibreries, i nosaltres estem molt agraïts, perquè va ser genial aquella implicació dels lectors, dels amics, de tota la xarxa de gent de la cultural, perquè ens va salvar un moment catastròfic, un moment d'una foscor horripilant. Per tant, ja vam viure un pre-Sant Jordi, que ens va anar molt bé en aquell moment, i ara viurem aquesta festa, bueno, aquest Sant Jordi suplent, que ens pot acabar de donar aire, no? que ens pot ajudar també a tirar endavant en un any que serà dur, que patirem, que n'hem sortit, no n'hem sortit morts, diríem, del confinament, però n'hem sortit malferits. I, per tant, el Sant Jordi pot donar una empenta, pot ajudar a fer que puguem mirar endavant amb una mica més de tranquil·litat.
Quines diferències trobarem quan ens acostem aquesta tarda o aquest vespre a la Rambla respecte al Sant Jordi tradicional? Què ens hem d'esperar?
Home, serà un Sant Jordi limitat, perquè tal com es va acordar, seria un Sant Jordi només per professionals, del llibre i de les flors, de les roses. Per tant, un espai perimetrat, molta distància entre parades i també mesures higièniques en totes les parades, tant a l'entrada com en les mateixes parades. Per tant, un control important de l'aforament i del moviment de les persones que ens vinguin a veure a la Rambla. Això sí que està garantit, l'Ajuntament també s'hi ha implicat molt, i per tant les mesures estan acordades, estan preses, tothom n'està informat, i jo crec que amb la responsabilitat de tots plegats, també de les famílies, de la gent que surti avui a celebrar la festa, podem viure un Sant Jordi sense haver de preocupar-nos, sense haver de patir més del que patim quan anem a comprar al supermercat o quan anem a prendre una cervesa o a fer una copa.
Avui afluixa, però fa calor.
Fa molta calor, sí. Per això vam decidir fer un Sant Jordi de tarda vespre, tot i que les primeres hores seran horroroses i no m'imagino que tinguem gaire afluència de públic, però vam pensar que podia ser més idoni en aquest moment fer un Sant Jordi de vespertí, no? Un Sant Jordi que realment comenci a partir de mitja tarda i que s'allargui fins a les 12 de la nit. Aquesta era la idea que vam preveure, tenint en compte això, que estem en plena canícula i que, per tant, al matí i migdia és insuportable estar, sobretot a la Rambla, que no té... Que vaja, que estem a ple sol, no?
Sí, sí, a plena solana.
Que serà a plena solana i que serà castigador. També per nosaltres, que haurem de muntar la parada ara després de dinar, i per tant serà un esforç enorme, però era l'única forma de plantejar-ho. No tenia sentit fer-ho al matí i migdia a ple juliol. I per això va ser un acord conjunt, de sector, fer una festa de tarda vespre, que és ara jo crec que és el moment oportú, perquè la gent surt al vespre, té ganes de sortir a donar el tomet, i vindrà de gust, jo crec que vindrà de gust passar per la Rambla i veure tota l'oferta de llibres i de roses.
Tornem als protagonistes, als llibres. Hi ha novetats editorials bones en aquest Sant Jordi d'estiu? Han anat sortint coses?
Bueno, aquí la gran novetat, i ho dic perquè clar, ens estem quedant sense ja, i això que vam fer una bona pila, és dir, la gran novetat, la que no estava prevista, a més, per aquest Sant Jordi, i que havia d'haver sortit a l'abril, es va posposar, i semblava que no sortiria fins molt més endavant, fins al setembre o l'octubre, és el llibre del Carles Puigdemont, que està tenint una demanda insòlida, extraordinària. Aquesta novetat no la teníem prevista, ens van avisar potser fa 8 o 10 dies que sortia, ens va arribar ahir i no es podia vendre fins avui, estava prohibida la venda fins al mateix dia de Sant Jordi,
sí.
Bueno, fins al 23 de juliol,
sí, sí.
I per tant el M'explico, que parla de la investidura a l'exili, és em sembla que és la primera part d'un altre, bueno, d'un conjunt de llibres que suposo que hi haurà un segon volum, vaja, almenys això és el que s'ha anunciat, és el primer volum d'una mena de memòries, no?, o de converses que ell ha anat fent amb el Xevi Xirgo, en què explica això, des del moment de la investidura, fins que l'Artur Mas li va dir si volia ser president, fins que se'n va a l'exili. Està tenint, una demanda extraordinària. És dir, també, potser perquè ha sortit molt a la tele aquests dies, i per tant això també hi afegeix.
Ajuda, sí, sí.
Ajuda, sí, ha tingut impacte sobre el públic. Nosaltres amb aquesta novetat no hi comptàvem, i més aviat, de fet, les grans novetats, els llibres que segurament es vendran més durant avui, ja més o menys havien sortit tots pràcticament abans del confinament. Estaven, menys el de la Pilar Rahola, l'Espia dels Rits, que també ha sortit posteriorment. La major part de les novetats, ja gairebé totes, havien sortit abans. I, per tant, seran les que més o menys es van vendre sí, durant el confinament i previ al confinament.
Quim Jubert, de La Cultural, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta en un dia complicat com és aquest Sant Jordi d'estiu. Que el visqueu intensament i que sigui profitós.
Gràcies, Sílvia. Ja, molt bé, perquè ara ja veig aquí una xantada.
Ja et reclamen.
Sí, no, bueno, és que ja està... No creguis, perquè fins ahir molt tranquil·let, però avui sí que ja veig una intensitat important, semblant a un Sant Jordi normalet, un Sant Jordi... Sí, sí.
Millor,
molta
millor.
Gent aquí fora, per tant,
gràcies, sí, i una abraçada.
Ja veurem si s'allarga tot el dia, això. Gràcies.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa.
Tot apunta que aquest Sant Jordi d'estiu serà més de llibres que de roses. No han estat moltes les floristeries que s'han engrescat a posar parada al carrer, allà on es permet, i l'ambient general que respira entre el sector està molt lluny del d'un Sant Jordi convencional. Per parlar de com la calor a la que s'exposen les roses i la incertesa del moment han condicionat el poc entusiasme de les floristeries en aquest Sant Jordi de juliol, marxem fins a Canal 20. Allà el Raimon de Cara conversa amb la Teresa Alzina de Germinova.
Recollim opinions al voltant d'aquest especial Sant Jordi reprogramat 3 mesos després del que són les dates habituals, aquest 23 de juliol, i volem recollir l'opinió d'un establiment de referència, una empresa de referència pel que fa a l'àmbit de les flors, Germinova. Conversem amb Teresa Alzina de Germinova. Què tal? Molt bon dia, Teresa.
Bon dia, bon dia.
Com afronteu aquest Sant Jordi reubicat, reprogramat, aquest 23 de juliol? Com el viviu?
Des de Germinova, un cas mixta ens agafa com molt lluny, no?, el sentiment de Sant Jordi, i malgrat sempre està bé, no?, tenir una segona oportunitat per poder fer una diada així que és tan important pel nostre sector a nivell de ventes, és agraït, no?, que es pensi en tornar a fer, en tornar a fer una jornada així, però no estem massa motivats, diguéssim que no treballarem per un Sant Jordi, però no són la motivació que tenim per un 23 d'abril, les ganes, l'energia i la il·lusió, no tenim cap de nosaltres.
Hem de dir que sí que vosaltres, el 23 d'abril d'aquest 2020, malgrat les circumstàncies del tot excepcionals, vau treballar molt, moltíssim.
Sí, també que això ajuda que ara estiguem com una mica que ens sigui molt estrany, perquè vam esforçar-nos moltíssim. Estic super satisfeta de la campanya que vam fer, no tant a nivell de números, no cal que et digui que quan has de portar la rosa al mateix preu que la vens a la Rambla a domicili, no va ser una jornada econòmicament viable, però sí que en aquell moment vam sentir que fèiem alguna cosa molt important, no? I això ens va omplir moltíssim. Vam treballar molt i molt dur perquè tothom tingués la seva rosa. Van sortir diverses flotes de vehicles des de l'empresa. Ostres, amb les mesures que hi havia en aquell moment, amb sentiments, no? Una mica com també de respecte amb tot el tema, que estàvem encara com molt tocats per la sensació del tancament. I ho vam poder fer i ningú es va quedar sense rosa. Llavors, això ens va costar moltíssim de poder-ho fer, però ho vam fer i la sensació va ser molt satisfactòria. Clar, dit això, després de Sant Jordi a domicili, ara mateix és com, bueno, una mica estrany, no?, ficar-te en un lloc públic, no?, a la Rambla, a fer-ho, i me n'alegro molt, que es facin així, iniciatives així, però hem decidit no participar i no anar a la via pública a posar parada. És una opció personal, eh? No és que estiguem en contra ni res, però hem decidit no... És molt d'esforç i no ens trobem en aquest moment ara mateix. No ho veiem clar.
Al marge del que apuntes de no veure clar aquesta opció de fer parada al carrer, en aquest cas en un indret emblemàtic com pot ser la Rambla a Vilafranca, també segurament ha estat un factor que heu tingut en compte, doncs el temps, la calor, que el mes de juliol és molt diferent a l'hora de vendre roses al carrer que no pas al mes d'abril.
Sí, absolutament. Pensa que hi ha hagut Sant Jordis, ara fa uns anys que ens van a favor, però hem tingut Sant Jordis molt calorosos, i et parlo de l'abril, i que no ens van ajudar gens. Llavors, afrontar un Sant Jordi ple mes de juliol no ho veiem massa viable, perquè tindrem baixes, moltes baixes. És que, clar, la rosa pateix moltíssima intempèrie en aquestes calors. I, clar, a la botiga tenim la càmera i de la càmera es fa el ram, del ram de casa i les cases, la temperatura és confortable. La rosa no pateix gens. Agafar aquesta rosa i viatjar fins a la Rambla i estar-nos hores allà, tampoc no ho veiem gaire viable. I a nivell de rosers, costa també fer una campanya perquè els rosers nacionals, els rosers que es planten aquí, que creixen aquí, estan tots podats perquè ha passat l'època, amb la qual tampoc no podíem oferir aquest producte, que és un producte que es ven moltíssim per Sant Jordi, el roser. Que si el tens a casa està preciós, però ara mateix a nivell de comerç viverista estan tots podats, amb la qual tampoc no tenim aquest producte, i llavors, bueno, és com una mica, ens falta material i ens falta una mica també de xispa, no? També reconec que ens falta una mica d'empenta.
I també hem de tenir en compte que, a diferència dels llibres, vosaltres, si no veneu les roses, difícilment es poden retornar.
No, està clar. També és un punt a favor que no tenim ni idea, no tenim un històric d'una diada així, no tenim massa clar la previsió. Llavors sí que hem fet una mica més de compra del normal, però clar, la previsió està molt difícil perquè no hi ha un antecedent com aquest, no? No sabem si la gent ho encaixarà bé o no. Clar, les ganes hi són, però sí que veig que, per exemple, en època d'estiu, pues, comprar un llibre és potser inclús, no?, un acte pues, molt satisfactori, no? De fet, tenim més temps lliure a l'estiu, amb vacances i això. I, en canvi, no sé com encaixarà el concepte de la rosa, que em faria molt il·lusió que anés bé, no?, i que la gent tingués ganes de participar en aquesta festa, no? Però no ho tinc tampoc molt clar i és veritat que nosaltres no tenim marxa enrere.
Però vosaltres, al vostre establiment, al polígon de Sant Pere Molanta, per exemple, sí que tindreu roses i una oferta variada.
Sí, perquè aquí ens sentim segurs, perquè tenim la càmera, tenim una temperatura de confort i sabem que el nostre producte no pateix i que la rosa que prenguin de la botiga l'endemà no seguirà bé, el següent dia seguirà bé, o sigui, no haurà patit una temperatura elevada i llavors, bueno, creiem que no, doncs com qualsevol altre dia que venem rams, que en venem tot l'estiu, ho podem treballar correctament. Llavors sí que estem preparats per fer un Sant Jordi, però a dins l'establiment.
Pel que comentes, ara no feu aquest servei a domicili, que sí que vau desplegar durant el 23 d'abril, però esteu rebent encàrrecs concrets aquests dies?
S'han rebut alguns encàrrecs, però molt pocs, eh? En comparació amb un Sant Jordi, no té res a veure, eh? No té absolutament res a veure. Sí que s'han rebut alguns encàrrecs, però, vaja, no és tan... No, si ens hem de fixar pels encàrrecs que hem rebut, no sé com... No és molt esperançador. Jo crec que serà un Sant Jordi molt diferent, molt diferent.
La data ja condiciona molt i jo no sé si aquest ambient, pel que has pogut tu també contrastar amb d'altres companys de sector, també és molt present aquesta reserva a l'hora de celebrar també al carrer aquest Sant Jordi reprogramat. També ho veus entre companys i companyes del sector?
Sí, suposo que també hi ha tot. I les floristeries que han estat tancades, que en són moltes, que no han tingut una via de venda, doncs, de fer un domicili o de fer un online, han patit molt més els efectes del confinament. Llavors, jo penso que tota ajuda és bona, no? I tot segona oportunitat és bona, no? Per aprofitar-ho i fer posar una mica les ventes i tenir una mica d'alegria. Llavors, alguns sí que s'han agafat amb més ganes, però hi ha també molts companys del gremi que estan una mica en línia amb el que ens passa una mica a nosaltres, que ho veuen també una mica fora de... No tenen tanta energia com per afrontar-ho i que ho farem, però ho farem des de casa, no? Diguéssim, des de la mateixa empresa, sense anar a cap mercat.
Doncs volíem recollir aquest testimoni, aquesta vivència al voltant d'aquest 23 de juliol, aquesta celebració de Sant Jordi del tot especial. Gràcies per explicar-ho, Teresa. Que vagi molt bé, Teresa Alsina, de Germinova.
A vosaltres, gràcies.
Propera. Una abraçada.
Adéu, adéu.
Dos minuts i arribem a 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Bellvei Ràdio i Domenys Ràdio.
El sector de la cultura continua sent un dels més afectats per la pandèmia del coronavirus. Avui, la Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, i el David Canto, de Bellvei Ràdio, parlen amb els responsables de dos multicinemes del Baix Penedès. Lourdes, David, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, tenim al telèfon a Joan Montserrat, propietari dels cinemes MCB de Calafell, i a la Carol Galván, gerent de l'Usine del Vendrell i les Mates. Bon dia als dos. Què ha suposat per a vosaltres aquests mesos d'inactivitat? Carol, per exemple.
Vale, bon dia. Bueno, és tot incertidumbre, és anar avançant el dia a dia, o sigui, explicar-li a la gent que són els cinemes està oberts, que és estar segur, vale? Que tenim desinfectats, hem ficat filtres especials a les sales, els ventilen, els netegen, o sigui, la gent vol sortir, o sigui, vol cinema. El que passa, clar, escolten les notícies, pregunten molt, pregunten per les mascaretes dintre les sales i, clar, distribuïdores, que tenen que ajudar una miqueta. Clar, les estrenes portes les van endarrerint, van una miqueta dia a dia. A veure, sembla que a l'agost els tindrem, sembla, però, bueno, és que és el dia a dia. O sigui, anem pujant poc a poc, perquè anem pujant poc a poc, però, clar, estem sempre a l'espera de cada setmana ens cancel·laran l'estrena, no ens cancel·laran l'estrena, li donem una seguretat als clients perquè, o sigui, sàpiguen que estan segurs al cinema, o sigui, no, o sigui, que es veu, o sigui, no és una cosa que tinc que preguntar, que es veu.
Però, Joan?
Sí, hola. Bueno, en certa manera, més o menys el que diu la Carol és una mica el que està passant. I nosaltres hem... Els cinemes en si, hem tingut moltes reunions a través del gremi i la Federació Espanyola de Cinemes, també hem tingut conferències, moltes conferències amb distribuïdors, bueno, una molt gran, que veiem distribuïdors, exhibidors i productors, amb la qual comentava una mica com ens podem enfrontar davant el gran problema que ha suposat això del Covid, sobretot després de el bé que estaven venint. O sigui, van tenir un any 2019 molt bo, van recuperar d'una crisi molt greu que havia passat, estaven fent unes ventes bones, estaven augmentant, i semblava ser que aquest any hauria sigut un any excel·lent, perquè s'estrenava a Lisbona el 2 d'abril, teníem bons estrenos ara, i, bueno, tinc la mala sort que aquest Covid ens ha afectat a nosaltres com el resto del país, de molts sectors, no? En vez d'això, què passa? Nosaltres tenim, a diferència d'altres sectors, tenim un component que no depèn de nosaltres. Aquestes són les distribuïdores i sobretot els americans. Depèn d'Amèrica. El gran motor del cinema, que és Hollywood, què ha passat? Al començament, per exemple, la pel·lícula Mulan tenia previst estrenar-la ara per aquestes dates, i arrel de la pandèmia, quan va afectar els Estats Units i s'han vist que s'anava incrementant, van decidir retrasar-la. El mateix que va passar amb una pel·lícula que estava molt bé, que era Tine, també s'ha retrasat el 14 d'agost, Mulan el 21 d'agost. Això ens ho hem dit nosaltres amb un, cert, amb un temps molt curt, parlant amb el que significa tot, expressar el que és el tema dels cinemes i adequar-los. Uh-huh. Tots els cinemes en general els hem adequat. Tots els cinemes han fet unes inversions molt grans, però molt grans, per adequar les sales al tema del Covid. Imaginem-lo que ens podria suposar que hi hagués un brot en una sala de cinemes, vull dir, tots els cinemes tancats. Per tant, la pròpia responsabilitat de tots els empresaris que hem tingut ha sigut això, fer les màxima seguretat. En el meu cas ho ha fet, jo imagino que el cine també ho ha estat fent, conec molt els d'Agustí, han sigut molt amics, i molts cinemes. Però, insisteixo, a nosaltres el problema greu no sols és la por de que la gent tingui l'entrar un cine, que des d'aquí garanteixo que és el més segur que hi ha, vull dir, és una activitat molt controlada, és una activitat on cada persona està en una butaca, on tothom està mirant en una mateixa direcció. O sigui, és allò que quan estem en un restaurant ens mirem cara a cara i estem a menys d'un metro. I tot el que diem, la contaminació a través de l'estornudal, parla mateix, en aquest cas no, tothom està mirant una pantalla, no fem res, estem sentats, estem quiets. Vol dir que això és molt, molt segur, dos. Tenim una volumetria increïble, d'acord? Totes les sales fines, però ronden els 5 metres d'alçada. Tot això fa que realment sigui segur el cinema. I nosaltres, insisteixo, els empresaris ja ho hem intentat fer. Depèn del públic. Però qui ens ha fallat, entre cometes, no ens ha fallat. I és clar, el que han fet han sigut els americans, que han dit retrasem els estrenos. És clar, la gent vol anar a veure una pel·lícula de primera ordre. Veure una pel·lícula de segon, tercer ordre, doncs, bueno, no crec que sigui un ganxo prou important. Mm.
Els dos parlàveu de les mesures que heu hagut de prendre i d'implementar i de les inversions que heu hagut de fer. Per exemple, el web de MCB surten destacades només entrar al web per això, per tranquil·litzar els espectadors. Expliqueu-nos una mica més quines han estat aquestes mesures i quines inversions us han suposat doncs per adaptar-vos a les normatives i assegurar al públic que han d'estar segurs a les sales.
Sí, doncs, bueno, això com he comentat abans, jo, nosaltres amb els filtres dels aires espacials, ¿vale?, i el que és la ventilació de les sales, bueno, els fils d'alcohols per tot arreu, ¿vale?, perquè tothom pugui a tot moment, el que és les bandes que han ficat al terra perquè mantinguin la distància de seguretat encara que li tinguis que recordar al client, estar passant-nos a les mampares a la barra, o sigui, sempre deixant un lloc per poder servir les crispetes segles, si no, no pot servir la distància entre treballadors, o sigui, és tot, o sigui, mascaretes, hidroalcohols, antialèrgics, o sigui, és tot, o sigui, tot. Mm-hmm.
Bé, jo en el meu cas, bé, més o menys el que és la Caro. O sigui, aquí a diferència, el que jo he fet aquí ha sigut implementar molt el que és i controlar la circulació dins del cinema. O sigui, des que tu treus l'entrada, des que tu accedeixes al cine o vas a la teva sala, s'ha evitat que hi hagi cruces de circulació. Hi ha un sentit d'accés, un sentit de sortida. S'han implementat moltes filones que s'han posat, que tenen aquestes filones que tenen les cintes de color vermell o de color blau. ¿Vale? I en aquest cas han fet color blau les que fan referència a l'accés a les sales, les de color vermell per al que són els accessos. Hem tingut una persona a l'entrada que diu escolti, entrem per aquest cantó, en aquest cas, entrem per l'entrada, que és la sortida, una altra persona que quan arriba la gent dintre a la barra d'espera, on hi ha un cartell amb hidroalcohol, doncs li diu, per favor, per el gel hidroalcohòlic, i llavors a la barra del bar pues, hi ha tres punts on es poden fer les ventes, en diferència de 2 metres, les mampares també, com diu la Carol, que tenim a les barres del bar, el personal tot amb mascaretes i amb guants. Nosaltres també obliguem que tota la gent vagi amb mascareta, en cas que no en tinguin, li podem subministrar una, i una vegada que accedeixes a les sales, tots també hi ha, bueno, el sistema informàtic el que et fa és que si ets agrupat, si ets, per exemple, un matrimoni, doncs automàticament les butaques que estan colindants ja es bloquegen automàticament perquè no hi hagi la proximitat aquesta. Tot això ho vas fent i ell després implementar amb el personal pel tema de la neteja. O sigui, cada vegada que surt es desinfecta tot, o quan està la gent als serveis, etc. Tot això ha suportat, en el cas, ha suportat un cost que l'ha valorat en 75.000 euros, és el que s'ha fet, perquè he demanat la subvenció oportuna, que ens arriben com a màxim a 30.000, i bé, bueno, si gastes més, no? Però això ha sigut el meu cost, el que ha suposat el desenvolupament de tot i tota la petita obra que he fet pues, per evitar això de la circulació, etc.
Per aquests temes de circulació i pels temes també de neteja entre sessió i sessió, heu hagut d'alterar els horaris habituals de les sessions? N'heu perdut alguna de sessió?
Sí, clar, sí, perquè clar, necessitem netejar-ho bé, o sigui, ficar el batericida. I clar, el que hem fet és, perdre una sessió, o sigui, per sala, o sigui, sí que tenim totes les sales obertes, però clar, per tenir més espai entre sales per poder-les netejar, tenim que perdre una sessió de cada sala per fer-les, que no es faci cap cúmul, ¿vale? O sigui, que n'hi hagi, jo què sé, pel·lícules cada 3/4 d'hora, llavors les anem espaciant perquè sempre tinguem com a 25-30 minuts per sala per poder netejar-les, a part dels cartells i els aforaments també en els lavabos. Perquè nosaltres també, com ha dit en Joan, també, o sigui, que aquests lavabos també d'aforament i que aquells a les portes dels lavabos que no poden fer servir perquè tinguin també la separació. O sigui, o sigui, a les pantalles del cinema també, abans de començar la pel·lícula, abans de començar el tràiler, som una zona segura, que tenen que venir al cinema, que la seva protecció és la mascareta, que estem per al seu servei, que és tot igual també, o sigui, és que hi ha avisos per tot arreu.
Sí, aquí bueno, jo també he fet el mateix, o sigui, sobretot la primera setmana separaves molt i el que has de fer és això, o sigui, o bé, si ets segons l'hora de la pel·lícula, doncs elimines directament un passe i també sí. L'altra opció és incrementar el personal, o sigui, ficar-ne més personal. Però en aquest cas tinc 30 persones treballant, que és una barbaritat, però clar, són les persones que les tens pràcticament quan aquest cine podia funcionar amb 4 o 5 i en tinc 13 perquè els he implementat molt pues, ja ho dic, o sigui, una persona més indicant a la gent, escolti, vostè passi per aquí hasta que la gent no s'habitui pues, no requereix aquests costos una persona també en els lavabos mira, passi un, passi dos espero un segon que surti un altre o sigui, hi ha moltes formes de fer aquesta tasca, no? O sigui, una és distanciant molt les entre passi i passi perquè et duguin temps, i una altra també és, a banda de distanciar una mica, perquè faria una miqueta, implementar molt de personal. Però, bueno, jo el que sé que és el mateix que la Carol, vull dir, la gent que es quedi molt tranquil·la, que el cinema és, realment és el més segur, el més segur sí. Que hi ha. Si ho comparem amb altres llocs, no vull mencionar-ho, però tothom ho tenim en ment, que recordo el que fa una persona en el dia, durant el dia, des que s'aixeca, se'n va a dinar, esmorzar, i que vegi el que fa.
Sí.
Però que el cine és absolutament, realment, el més segur. O sigui, és molt estricte tot. No ens podem permetre el luxe de que tinguem un rebrot dintre d'un cinema.
No podem fer-ho.
Així és com ha passat en la Facebook aquesta. Si vostè mira les notícies que hi ha hagut ara per televisió, hi ha hagut un rebrot amb algunes discoteques que s'ha vist, de com estava la gent situada, mirant-se, de cop, rient, saltant, tot. Mira com estan en un cine, és que sentats, callats, quiets, és que és realment complicat. Per tant, jo animo molt, com molt bé ha dit la Carol, animo molt que la gent torni al cine, que de veritat és el lloc més segur que en aquests moments, de cara al públic.
Sí, sí. ser així perquè tenim totes les distàncies de seguretat, tot automatitzat, el que no s'atenim al personal, s'ha recomanant, dient, o sigui, no n'hi ha cap problema. O sigui, és que el propi client ho veu. O sigui, no és que li diguem ni que ho vegin a la pantalla o ho vegin en cartell. No, no, ho poden veure. O sigui, poden venir al cinema i veure que realment és el més segur, com en Joan diu. O sigui, no és una terrassa d'un bar, no és un restaurant, o sigui, no. O sigui, els cinemes són el més segur perquè ho tenim molt controlat.
Bé, déu-n'hi-do, perquè també la pregunta és com ha reaccionat el públic i si ompliu prou els aforaments que podeu oferir a dia d'avui.
No, 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 a veure, els clients, si van venint, si que et pregunten, tenim carnes que obriu i quines estrenes tenim i quines estarà la setmana que ve, i la típica pregunta, quan s'estrena TNT o Mulan? A veure, clar, eren estrenes que aquest any se s'esperaven molt fortes i, clar, les han endarrerit. És la típica pregunta, però bueno, sembla que la gent ara el que volia després del confinament era sortir. Volen carrer, volen terrassa, volen platja, vale? No volen entrar encara al cinema i clar, la cartellera no és molt forta. Però bueno, cada dia sí que notem que van venint una miqueta més i una miqueta més, es van corrent les veus, encara que n'hi hagi alguna pel·lícula antiga, també la veuen. Vale? O sigui, el que és del cinema, que és un client habitual, torna a venir. Però és molt poc a poc. O sigui, no té res a veure amb juliol de l'any passat i de l'altre. O sigui, res a veure. Res.
Bueno, jo crec que el públic no està venint. O sigui, si mirem les dades respecte a l'any passat a tot Espanya, he mirat totes les dades, el que ha fet des del complex número 1, com és Kinépolis, a Madrid, 24 sales, o el Full HD de Barcelona i tal i tal. Tots estem fent al voltant entre un 10 i un 15% del que es feia l'any passat.
És realment
antieconòmic. Sí. De fet, hi ha hagut cines que no han obert. O sigui que després de quan d'aixecar l'estat d'alarma, no han obert, també han sigut tancats, sobretot a Barcelona, i cadenes importants. Sí. Si algú és de Barcelona, coneixerà perfectament de quines cadenes parlo.
Sí.
I ara, en aquests moments, jo no veig en el meu cas, al final no sé si però sí que ens estem plantejant, jo m'estic plantejant de que si per casualitat aquest agost pues, tornen a retrasar el Tinet, o tornen a retrasar Mulan, o Kingsman, o Wonder Woman, que era el 2 d'octubre,
Tenet, Joan, ja s'ha sabut avui que s'endarrereix indefinidament.
No, és que, a veure, el que diem és que això, per exemple, avui tenia que estrenar una que era molt maca de Conte Corriente, musical, molt bonic, i ahir rebo el correu de que, bueno, que a Barcelona, com si estan tancats, que decideixen retrasar-la. Bueno, aquesta pel·lícula hauria sigut la pel·lícula d'aquesta setmana. Aquesta setmana... S'estrenen dos títols, però que, bueno, Voces, que és una de terror, i Un retrat d'amor, que és una comèdia romàntica. Això no és res, o sigui, no són títols que cridin l'atenció. No? Per exemple, la Superagente McCain han fet molta publicitat i encara ha sigut l'única que ens ha fet revifar una miqueta, i és Scooby-Doo.
Sí.
Per exemple, la que teòricament supliria aquesta setmana, si doni, pues, a contracorrent l'ha retrasat. Per què? Perquè sí. És que Barcelona ara com obliguen a tancar alguns cines i no sé què, no tenen gaire clar, però mira, retrasem-ho. De fet, Madrid i Barcelona són les dues capitals que més recaudació fan, amb la qual si aquestes dues capitals tanquen una mica els seus cines, doncs, els altres ho notem, perquè ens diuen que no, jo, si no Barcelona i Madrid no tiren, no estrenaré i cadascú mira els seus números, no?
Sí.
Això és el que està passant. Llavors, en base amb això, el que diem... La gent no sé el que sap, però dintre d'una entrada de cine, la meitat són porta de distribuïdora.
Sí.
I el que et queda és que pagar-ho tot. I si resulta que tu ara que estàs fent un estiu, un dia molt maco, com hem passat, estic en una sala de dues persones, climatitzant una sala amb molts metres cúbics, amb aire condicionat, és que no és que no guanyis, és que n'apets molt.
No, és que només obrir el cine ja costa diners. O sigui, només obrir-ho, ja després tot l'altre.
I llavors jo crec que serà una cosa que probablement alguna empresa de cine s'ho plantejarem. Jo si em retrasen molt i em retrasen tot això, Doncs jo em plantejaré seriament i dic, no són més de compte, està tancat. Almenys tinc els gastos controlats. I després hi ha una altra cosa, que les encara no estem rebent les ajudes que haurien de rebre, sobretot municipals.
Sí.
Que aquí també jo crec que l'Ajuntament podrien donar un cop de mà una miqueta, perquè no oblidem que el cinema és un tema cultural. Mm. Ja no estem parlant del cine com en els anys 60 o els anys 70, que era l'únic, pràcticament l'únic oci que hi havia en els pobles i tal, i que feien molts diners. No, avui en dia, ara, això ha canviat molt. Jo, quan vaig començar l'any 85, no té res a veure amb el que és el sector ara. Vaig començar l'any 85 a Tarragona. I ostres, és molt diferent. Ha canviat molt aquest sector, moltíssim. Avui en dia ja no són els números que es feien. I avui en dia, per fer el mateix, has d'invertir 4 vegades més, perquè has de ficar moltes més sales. O sigui, jo me'n recordo que abans, en una sala a Tarragona, el Ramon i Cajal, quan feies Rambo, feies un dineral espectacular. Era per fer aquests números, perquè les pel·lícules et duraven molt, et duraven pues, un, dos mesos i tal. Avui en dia, una pel·lícula bona, amb el nostre argot, la cremem en una setmana o dues setmanes. Aquella pel·lícula diu, ostres, ja ho farà molts diners. La primera setmana sí, però la segona ja ha baixat la meitat, i la tercera ja quasi no fa res. Sí, sí. Abans duraven molt les pel·lícules, eh? Recordem, si els que es tinguem, els que tenim una certa edat, ens recordem l'època del Colosso en Llames, Tiburón, Terremoto, tot això, que duraven les pel·lícules de Barcelona, però duraven doncs, un any i pico un cartell. Això és impensable avui en dia, no?
Doncs Joan Montserrat, propietari del Cinemas MCB de Calafell, i Carol Galván, gerent de l'Ocine al Vendrell. Les Mates, moltes gràcies per explicar-nos la vostra situació, la dels vostres cinemes al Penedès en xarxa, i ens quedem amb aquest missatge que dieu. El cinema és un lloc segur i, com s'està reivindicant des del sector cultural arran dels tancaments a Barcelona, la cultura és segura, no?
Sí.
I tant. Sí, sí, sobretot, insisteixo, cultura és cultura, és molt important que no oblidem.
Sí, sisplau.
No solament és un tema econòmic, sinó també és un tema cultural. Vull dir,
no, però
que la cultura serà una
oportunitat. Sí, és cultura, oci i família, o sigui, és que ho tenim tot. El cinema és important.
Molta sort als dos i moltes gràcies.
A vosaltres, adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia de dilluns a divendres a la teva ràdio. Són 3 els minuts que passen de 3:15. I arribem a la recta final del magazín, tal i com l'hem començat parlant d'aquest Sant Jordi especial d'estiu. Concretament parlant de llibres. Per això anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera la companya Eli Jiménez. Eli, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé dius, ens acomiadem avui parlant de, òbviament, de novetats literàries i també dels èxits d'aquest Sant Jordi d'estiu. Per això, la que tenim a l'altra banda del fil telefònic és l'Helena, de la llibreria Gepi de Sant Sadurní. Helena, molt bon dia, com anem?
Hola, molt bon dia, molt bon dia. Com va tot?
Anem celebrant aquest Sant Jordi diferent, amb, la veritat és que forces novetats literàries, oi?
Sí, sí, per ser que és un Sant Jordi així mig confinat i mig en semi-llibertat, podríem dir, les editorials s'han posat les piles i han anat traient totes les novetats que teníem previstes, sí, sí.
Si et sembla, comencem, per exemple, per les novel·les i per descobrir una miqueta quines novetats tenim en quant a novel·les i potser la gent que ens estigui escoltant els hi donem alguna idea a l'hora de regalar llibres.
A veure, mira, per exemple, comencem de novel·la, poder que diferenciem en català i en castellà, perquè sempre és com més recomanable. En castellà, per exemple, tenim dels que més es venen, del Juan Gómez Jurado, Reina Roja i l'Oba Negra, que són així thrillers. Després també tenim del Javier Castillo, La Chica de la Nieve. També tenim de l'Elisabet Benavent, Un Cuento Perfecto, que també són llibres que es venen molt bé. D'Ildefonso Falcones tenim Pintor de Almas. I de Tierra, d'Eloi Moreno, que també és una història molt interessant. I en català tenim dels més venuts el de Rafael Nadal, Mar d'Estiu, l'Espia del Ritz, de la Pilar Rahola. També tenim un thriller del Joel Dicker, que és l'Enigma de l'habitació 622. També és una història amb molta trama i molta nervi. Després tenim El primer capità, de l'Enric Calpena, Dones valentes, que segueix estant dintre de les llistes dels més venuts.
La Txell Freixas no falla, eh?
No falla, la Txell Freixas no falla, sí. Després també tenim dels que més s'han vengut, el de... Bueno, aquí és Tota la veritat, que encara segueix, és un llibre que encara segueix estant dintre dels llibres més venuts. Tenim La dona del kimono blanc, que també està molt bé, i Tota una vida per recordar, que és Premi Ramon Llull, de la Núria Prades, i Pluja d'estels, que és Premi Josep Pla, de la Laia Aguilar. Tots aquests podríem dir que són els més, els top.
Amb moltíssima varietat, a més, com bé deies, no? Una miqueta de tot. Anem del thriller a la novel·la una miqueta més romàntica, una mica per remenar, per escollir,
per tots els
gustos.
Cadascú ha de tenir el moment per llegir una novel·la o un assaig o qualsevol altre tipus de lectura.
Aprofito també per preguntar-te per contes infantils, per novel·la juvenil, no sé si suposo que també tenim novetats.
Val, a veure, sí, de juvenil, infantil, tenim... D'infantil, per exemple, tenim tots aquests Alagos i els monstres, que estan molt bé així per començar la lectura. Tenim de la Care Santos, Mentida... Veritat, que també són novel·les així d'intriga i que també està bé. Després tenim de Blue Jeans, El podre de cristal. Tenim de tots aquests youtubers, de la Mònica Morán, bueno, el Mr. Mer, tots aquests dels youtubers, que això és inacabable, de la Laia López, que no... Tenim de Netflix també, El primer beso. Després també tenim tipus còmic de Bola de Drac. Tenim d'aquests del Detectiu Conan, del Crazy Hacks també, que són així, podríem dir, per tots els públics així més del Naruto, més juvenils. Després, no sé, del Vigeta. Després també tenim els Compas. I després també a vegades tenim uns còmics del manga, que sempre hi ha algú que li agrada tot això del manga, i també està bé. Després també novel·les així que estan bé, novel·les així en plan còmic, eh?
Sí, sí.
De Dos Chicos Juntos, del Hirschtopper. Que també s'ha vengut bé, tota la saga de l'Àster.
També varietat, també inacabable, eh? En novel·la juvenil i en tots els llibres destinats als joves.
Tot, sí, no s'acaba. No s'acaba. I a més és una de les coses que cada dia en surten de nous i cada dia et surt un youtuber i ara et surt un altre d'aquests presentadors que també llavors també fan llibre, i això és una cosa que no s'acaba. Per sort, sempre hi ha llibres i novetats.
Helena, el fet de fer aquest Sant Jordi d'estiu, aquest Sant Jordi diferent, a vosaltres com a llibreria, suposo que d'alguna manera us ajuda, no?, una mica a una empenta, no?, perquè en aquest món en el que sembla que la gent cada vegada llegeix més, suposo que tenir un dia a Sant Jordi, tenint en compte el que vam tenir al mes d'abril, la gent s'apropa més a comprar, no?
Sí, la gent ha tingut el temps per fer una mica de tot, i dintre d'aquest temps doncs, ha trobat el seu moment per la lectura. I ens trobem que hi ha gent que feia temps que no llegia i que ara doncs, ha tornat a trobar el gust a la lectura i s'hi ha tornat a una mica enganxar en aquest món tan fantàstic que és la lectura. O sigui que sí, ens trobem gent que ha tornat a agafar el fil. Ara a l'estiu sempre hi ha una miqueta més de temps, i en aquests moments així que tampoc la gent pot viatjar molt i per, per moltes vacances que hi hagin, són així en format petit, pues, també hi ha el moment aquell per la lectura.
Hora de trobar els llibres que ens agraden, no, també?
Sí. No estaria malament, a fer un Sant Jordi a l'estiu.
Ja que es quedi, no?
Sí, que quedi, ja, que quedi, perquè està bé. La veritat és que tenim ganes, i tenim ganes de que la gent s'animi i que trobi el seu conte o el seu llibre per passar una bona estona. També voldria dir, si em permet...
I tant.
Donar algun consell d'autors locals, que aquí també
tenim uns quants
d'autors locals, i digues, també penso que és important recordar-los. Per exemple, tenim l'Helena Olesa, que ha guanyat ara l'últim Premi Celler de Llibres amb el llibre Rabassa Morta. Uh-huh. Després també tenim la Rosa Maria Prat, que ara ha tret el seu segon llibre amb el Batec del Temps, que és un recull de contes curts, molt ben escrits i originals, amb una pinzellada d'autobiografia. Uh-huh. Tenim la Sequiel Martí, que amb el llibre Cuando perdí las llaves, aquest llibre s'havia de fer la presentació just la setmana que ens van confinar.
Sí. Uh-huh.
Ell és coaching i és una novel·la que ens dona una orientació del que no hem de fer, que això ja a vegades ja és important. Tenim l'Alba Castellví, que em recull de contes infantils, diferents missatges que ens ajuden a connectar amb els nostres sentiments. Tenim la Carme Montserrat, que també ha fet un llibre a ella, La noia, ambientat aquí al Penedès. Uh-huh. I val la pena també donar-los un apoio i un cop de mà, perquè són lectures molt interessants també.
I tant, tenim bona escola aquí al Penedès d'autors locals, no ens fa falta anar gaire més lluny. A més, abans també deies el llibre de Dones Valentes de la Txell, per tant, una altra penedesenca.
Una altra penedesenca, sí, sí.
En tenim uns quants.
Sí, sí.
Doncs, Helena, un plaer parlar durant aquests minuts amb tu, que ens facis 5 cèntims d'aquestes novetats literàries i que vagi molt i molt bé aquest Sant Jordi d'estiu.
Val, vinga. Doncs vinga, moltes gràcies a vosaltres, i si em permets, donar gràcies a tothom, que agraïa a tota la gent per la seva confiança i la paciència en aquests dies així també una miqueta confinats, i ja està. Moltes gràcies a vosaltres.
La primera primavera masovera del nostre obligat confinament. Com aquella donzella, abans que el drac apareguera, li deia amb fermesa al cavaller: dona'm un...
Acomiadem el Penedès en xarxa d'aquest dijous 23 de juliol de 2020, dia en què celebrem el Sant Jordi d'estiu, la festa del llibre i la rosa, a la qual hem dedicat bona part dels continguts d'aquest matí. I acabem amb música, tot escoltant aquesta cançó, Un Sant Jordi diferent, com el d'avui, composta per Salva Racero i Chasqui Ten durant el confinament i estrenada el 23 d'abril. Compta, entre molts altres, amb el Riu de Villenc, Cesc Freixes, Paula Valls, Sau 30, Nacho Terrés o Gemma Humet.
Mai d'esperança, un nou de mas construeix sempre certa distància. Des del present, poder-ne ser conscient, serà el moment d'actuar ben diferent.
Llargues hores d'incertesa, mentre la tristesa festeja la nostra captivitat.
Floriran més primaveres, sorgiran noves donzelles, que s'alçaran valents.
Dóna'm una llança, vèrtex d'esperança, fruit del nostre amor.